Molt bon dia. Coneixem aquesta música de fons?
Sí, tant tu com jo, suposo.
Més tu que jo, potser. Jo t'he de dir que arrel de la pel·lícula de la recent de Quentin Tarantino conec la figura de Django. Tu suposo que la coneixies de fa més temps.
Bueno, una miqueta més de temps, però bé.
I a més, ets l'encarregat de fer aquesta fusió entre el Zorro i Django.
Sí.
Dos números, em sembla, que ja han sortit.
De moment, dos números. Actualment estic fent el setè, o sigui que...
Déu-n'hi-do. Potser t'aixeques ben aviat, Esteve, tu els matins, em consta,
sí,
per dibuixar.
Sí, que deia el Pep.
Aixecar-se ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Deia Pep Guardiola.
I tant.
Per dibuixar. Aquest matí dibuixaves a Django i el Zorro, dibuixaves alguna altra cosa?
No, estava dibuixant el Django.
Django i el Zorro. Fa quatre dies, aquest cap de setmana, et reunies amb el director de cinema Quentin Tarantino, qui va portar a la gran pantalla a Django, per, suposo, dibuixar una mica la línia de la continuïtat d'aquesta història. Ens en pots dir alguna cosa, Esteve? Ja sé que és una mica secreta.
Home, si no es pot dir gaire cosa, l'únic que vam estar parlant ell i jo, amb un traductor, perquè jo xaporrejo l'anglès, no per fer un diàleg continuat, no, però vam estar parlant de que la feina li agrada amb ell, que va molt bé, i que tirarem milles. Em sembla que hi hauran fins a 46 volúmens.
Déu-n'hi-do, anem a...
De moment.
Tenim dibuixat fins al número 7?
Sí.
I arribaríem fins a la quarantena llarga, de moment. I un Django en solitari, jo havia llegit que de moment no estava planejat que existís un còmic de Django. No sé si Tarantino i tu vau arribar a algun acord que potser seria interessant...
Això es va parlar de que potser faríem un Django a part del Zorro. Però és una cosa que no... He suposat que potser podríem fer-ho, no és la realitat.
No podem confirmar.
De moment continuarem amb el que és el Django i el Zorro.
Esteve, a dia d'avui, si no m'equivoco, 64 anys, però fa des dels 15 que dibuixes.
Sí.
Com, de fet, vens d'una família d'artistes, el teu pare és director de teatre, el teu germà és guionista, i tu dibuixant. La teva passió ve del teu oncle, qui també era dibuixant de còmics.
Exactament.
Com entres tu dins d'aquest món tan curiós, no? Perquè quan preguntes als nens a la mainada, escolta'm, tu què vols ser de gran? Surten moltes professions, però a mi no em sol haver escoltat gaires vegades jo vull ser dibuixant de còmics.
Mira, em va sortir aquesta idea per veure el meu tio com dibuixava. Jo quan sortia de col·legi, també és anar-me pel carrer a jugar a pilota i tal, doncs anava a veure el meu tio com dibuixava. Em va agafar l'afició i dic, jo vull ser dibuixant de còmics. D'acord que durant uns anys vaig estar treballant en empreses que no tenien res a veure amb el que era el còmic, però era allò de...
La idea
és que la tenia clavada al cap. I
era
al final,
clara.
A casa meva em van dir, nen, fes el que vulguis, vés a dibuixar i ja està.
I no ha de ser fàcil, voler-se dedicar a dibuixar còmics, almenys a casa nostra. Potser no hi ha un ampli ventall d'ofertes i possibilitats. De fet, tu treballes actualment més que res amb editorials americanes.
Sí, totes són d'Estats Units, excepte una que estic treballant per Canadà. I un altre d'Irlanda, que això no es pot dir encara, però bueno, ho estic fent.
Encara no es pot dir. A veure, si aconseguim estirar-te alguna paraula abans que acabi l'entrevista. Dèiem, comences a dibuixar als 15 anys amb un còmic que és d'un treball futbolístic.
Exactament. Eren dues pàgines de... era un còmic d'un partit de futbol. I vaig fer les dues pàgines per l'editorial Thompson, precisament, de Dundee. I em van dir, escolta'm, vols fer més? Dic, bueno, vale, aquesta va ser la primera. I llavors vaig estar 15 anys treballant amb ells.
Tu treballes des de Sant Cugat, però com dèiem, treballes per editorials que no són catalanes, ni són espanyoles, ni gairebé europees.
No.
La majoria del treball arriba des dels Estats Units, on ara hi ha la base més extensa dels còmics. Explica'ns una mica, pels que no coneixem, com és aquest el treball de creació, perquè diuen... Com es fa això?
A veure...
Com? Partint des de zero, des de l'absoluta ignorància.
Jo no et puc explicar, perdona, jo no et puc explicar com es fa un còmic. Te'l dibuixaré, però no te'l puc explicar mai.
Cara.
O sigui, a veure, a mi em donen un guion. Sobre el guion jo tinc que fer les vinyetes, preparar les pàgines, que quedi ben arreglat tota la pàgina, que no pesi... allò de la banda esquerra de dalt, la banda dreta de baix... Que no
la mida de les vinyetes, per exemple, Esteve,
no,
les decideixes tu?
Això és qüestió meva.
T'arriba aquest guió, i amb aquest guió quant temps tens per fer
el cop? Sí, t'ho digués. A veure, l'últim que m'ha arribat del Django m'han donat fins al dia 5 del mes que ve. I em va arribar ahir nit.
Ai, dues setmanes, tres setmanes per fer un còmic que té... aproximadament.
22 pàgines.
22 pàgines cada número. Dos per mes, aproximadament, podríem dir, o cada mes i mig?
Cada mes es té que fer, això segur.
Aleshores, a tu t'arriba el guió i tu has de posar aquelles paraules...
No, jo no em poso les paraules, jo dibuixo sobre les paraules.
Exacte,
que em donen.
Exacte, posa les paraules al paper, sobre el dibuix.
Exactament, ells com... em diuen... Perdona, digues. Ells em diuen, per exemple, en aquesta vinyeta passa això, i aquests personatges parlen i tal, i diuen això. Llavors el que faig és preparar-me tota la pàgina, mirar com quedarà, més o menys equilibrada, i llavors saber quins personatges tenen que sortir, fer les expressions i preparar-me tota la pàgina sencera. Així.
O sigui que a part de la part creativa del dibuix, de dibuixar, hi ha la part creativa de decidir què hi haurà a la vinyeta.
Exactament.
I aquesta vinyeta com les dibuixa?
amb un llapis, t'ho juro.
Amb un llapis, clar, perquè jo ho sé perquè ens ho havies explicat quan parlàvem per fer l'entrevista, però a mi m'ha cridat l'atenció i per tant entenc que potser els oients també es pregunten quins són els inicis i els orígens de la vinyeta sobre el paper. Amb un llapis.
És, a veure, no sé, com t'he dit abans, jo et podria dibuixar un còmic, però no te'l puc explicar com es fa.
Difícil.
És que és molt difícil, no puc explicar-ho. Després... Tens que veure-ho, no? Allò de com es fa, doncs així, d'aquesta manera.
Doncs mira, potser et demanarem a Esteve que ens dibuixis com es fa un còmic. Després de fer la vinyeta a llapis, la introdueixes a l'ordinador a través de l'escàner.
Sí, exactament, perquè després ho poleixo dintre l'escàner, o sigui, dintre l'ordenador, poleixo tot el que hi ha, treure brutícies, el que pugui haver en una pàgina, i llavors ja ho envio directament cap als Estats Units a través d'e-mail.
I allà sí que l'únic que fan és posar-hi el color.
Just, perquè jo no colorista, no. Ja m'ho van demanar una vegada i vaig dir no. No perquè el tipus de color que tenen als Estats Units no té res a veure amb el de...
Fins i tot el color és diferent, Esteve?
És diferent, completament diferent. Els pantones que tenen als Estats Units no té res a veure amb els pantones que tenim a Europa.
Déu-n'hi-do.
Clar, jo vaig dir, escolta, per fer proves, no. Prefereixo fer la meva feina i que hi hagi un, que tingueu vosaltres un pintor. Ja està, que ho pinti ell.
És important tenir bona sintonia, bon feeling amb els guionistes?
Sí, per és molt important.
Jo sé que tu treballes, per exemple, amb Chuck Dixon.
Sí.
Ella, alguna de les seves obres potser més conegudes podrien ser Batman, tot i que té una llarga llista de treballs.
Sí.
És de vital importància tenir-hi bona sintonia?
Sí, però sí, perquè un guionista et pot dir com veu una vinyeta. Llavors el dibuixant la veu d'una altra manera. Entre tots dos, lliguem una vinyeta i queda bé. O sigui, la vinyeta aquella que et pot dir, pues mira, jo m'agradaria això, m'agradaria l'altre. Jo li dic, de l'altra manera, mira, m'agradaria d'aquesta manera, que et sembla, sí.
Hi ha d'haver el diàleg entre tots dos i arribar a l'acord, eh?
Sí, a més, també al principi també et diuen, doncs mira, el guion voldria que fos d'aquesta manera, et presento aquest guion i tal, i llavors dius, bueno, m'agrada o no m'agrada, podria canviar això, podria canviar. És molt important tindre un feeling entre el guionista i el dibuixant.
I del diàleg, qui se n'encarrega?
El diàleg, el guionista mateix.
El guionista.
Tu què vols dir de...
El que surt a dins els diàlegs entre els personatges, sí. Tant el que trobem a dalt, sí, diguéssim, en narrativa...
Els textos, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, el text.
Vale, això s'encarrega el guionista ja directament.
Tu no hi tens a...
No, jo solament tinc que fer les expressions segons el que diu allà.
Exacte, vull dir, però t'has d'acordar, sí. En aquest text. Un dels altres personatges, Esteve, claus... en els teus dibuixos és el genet solitari que li diuen en català, que potser és un estrany, de Lone Ranger.
En realitat es diu Lone Ranger.
Et deus un estrany a tu, més a més, que et deuen arribar en original des dels Estats Units quan es parla del genet solitari.
És cert.
T'arriba l'encàrrec ja fa 5 anys?
6 anys.
6 anys que treballes en The Lone Ranger.
Bueno, ja s'ha acabat el Lone Ranger, ja has mort i tot. O sigui
que... Ja has mort i enterrat.
Mort i enterrat, ja he dibuixat la tomba i tot. O sigui que...
Quan t'arriba, Esteve, tu havies llegit abans The Lone Ranger i l'havies vist en sèrie.
Ja ho crec.
Quina il·lusió fa que un personatge que forma part de la teva vida, de la teva infància, te n'encarreguin a tu portar-lo al paper en forma de còmic?
Mira...
Que és la teva professió.
No ho sé, em vaig quedar a dir, què? Que jo tinc que fer Lone Ranger? Bueno, en aquella època era Llano Solitario, com es feia aquí.
Que mira, fa un any, si no m'equivoco, o poc més, en van fer la pel·lícula des de Disney.
Exactament, però si jo me'n recordo de petit d'haver-ho llegit, el comprava de petit, mira, Lone Ranger, i de cop i volta em diuen d'Estats Units, escolta, em vols fer Lone Ranger? Vaig quedar allà, pues vale, pues sí, ho intentaré. I bueno... Sis anys continuats.
La pel·lícula em consta que no s'assembla massa al còmic, potser? decepcionat potser d'aquesta adaptació a la gran pantalla, o no s'han de barrejar les coses?
A veure, jo crec que és no culpa del director ni el guion, és culpa de tot. O sigui,
ni dels actors?
Els actors, a mi el Johnny Depp és un gran actor, m'agrada moltíssim com treballa, però per mi en la pel·lícula va fer un paper com el
de Pirates del Caribe, potser, Jack Sparrow.
Feia el mateix. És clar, el personatge del tonto, o toro.
Es diu toro, deia, sí.
Aquí
però
es deien toro, perquè és clar, tonto vol dir salvatge, en idioma arapahou. I és clar, allà, bueno, quan el vaig veure jo en la pel·lícula, dic, bueno, però no sembla de res el que faig jo. O sigui, és un salvatge, és un... Escolta'm, que no li costa res tallar el coll a una persona. I en canvi, en la pel·lícula sembla
una mica
tonto.
Exacte, no? Una caricatura.
Sí, una caricatura,
del personatge.
Ni més ni menys.
Del personatge...
És el que em va decepcionar més de la pel·lícula.
Doncs no acabes d'estar content, d'aquesta...
No, la veritat és que no.
D'aquesta adaptació. Dèiem, has fet el Llanero Solitario, s'ajunten posteriorment el Zorro, que també l'havies dibuixat en solitari, amb Django.
Sí.
I si ara venim cap a casa, abans de parlar d'un projecte futur que també te'l vull treure, divendres es presenta el còmic de Pedra i Sang.
Va,
si dèiem,
sí, senyora.
Si dèiem que de casa no arribava feina...
Doncs mira,
doncs mira,
i a més el meu poble.
N'ha arribat i de Sant Cugat, no de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó de Sant Cugat. Fa especial il·lusió poder dibuixar Pedra i Sang? 14 anys ja és la representació d'enguany de Pedra i Sang, d'aquell encàrrec que es va fer l'any 2000 per commemorar la fita, i ara, a part davant teatre, la podrem llegir i gaudir en còmic.
Sí, és cert. Això ho va dir el Lluís...
Lluís Campins, el director del museu.
Diu, escolta'm, Esteve, que podríem fer això, i allà moltes vam... parlar amb el Domènec Miquel.
Domènec Miquel, que serà l'encarregat, no?
És l'encarregat de fer el còmic. Bueno, ja ho ha fet tot.
El guionista, podríem dir?
És el guionista.
És el guionista ni més ni menys del còmic.
El guionista.
Li creixen càrrecs a Domènec Miquel, d'historiador, assessor històric, a guionista de còmics. No sé si s'ho hauria d'haver imaginat en algun moment.
Suposo que ell no, però bueno.
Que podia ser guionista.
Va ser molt maco, la veritat. Vaig disfrutar bastant,
Està acabat, podem dir.
Està acabat. I es presentarà, que jo sàpiga, el divendres.
Presenta divendres. Què ens en pots dir del còmic de Pedra i Sang? I també del procés creatiu?
Què vols dir? Sobre la història?
De la història, plasmada en còmic.
En còmic, fantàstic.
Què podrem veure?
Bueno, veureu el que és la història. La història i la llegenda al final, no? La llegenda que hi ha del gall i tota la cosa aquesta que va succeir. Però el que és el còmic, jo, de veritat que vaig estar molt il·lusionat de fer-ho.
És més difícil, Esteve, treballar amb, per exemple, amb fets que van esdevenir fa segles, que, per exemple, fer un western, que hem llegit que també tu ets magnífic dibuixant de westerns en còmic. Ens parlaves l'altre dia fora de la ràdio que, per exemple, no, es dibuixa una vinyeta, et ve el Domènec Miquel i et diu no, les parets no eren així en aquell segle.
És el que deia, no està bé parlar de guionistes amb el que hi ha entre guionistes i dibuixants, no? O sigui, que hi ha una persona que és guionista i a més historiador, i un gran historiador de Sant Cugat, et pot dir perfectament les coses com les tens que fer. Clar, jo disfruto amb una persona així, que em diu, escolta'm, no, les parets eren així, no eren d'aquesta manera. Vale, doncs, escolta'm, fantàstic. A veure, i per la part de com has preguntat que hi ha quina diferència hi ha entre el western i el que és història, a veure, si vols ser dibuixant, no és allò que et col·loquis en un sol tema.
No ens podem encasellar, podríem dir, no?
Exactament, no que tinguis un sol tema, sinó que tens que agafar tots els temes que siguin possibles. Però llavors, a més d'interessar-te sobre aquell tema.
Satisfet de Pedra i Sang, del resultat?
Satisfet a tope.
Satisfet a tope.
Ja ho crec.
Podrem veure alguna cara coneguda?
Sí.
Dins del còmic?
Sí.
Podem avançar?
Sí, no avanço res, ja els veureu, ja els veureu.
Ens haurem d'esperar la presentació d'aquest divendres?
I tant.
Doncs esperarem per veure en paper ja Pedra i Sang en còmic per Esteve Polls, assessorat i guionitzat per Domènec Miquel, i que, com deies, amb la fisonomia a dins dels dibuixos d'algú conegut de la ciutat de Sant Cugat. Esteve, no sé si es pot dir el que t'ha arribat, si té a veure amb... Ens acaben d'entrar un paper a l'estudi i és un dibuix teu? És un dibuix, ens acaben d'entrar el Màrius Caral, un dibuix a l'estudi d'Esteve Polls, i pel que fa a ell, deu fer molts anys aquest dibuix.
de quan començava la ràdio aquí.
30 anys d'Esteve Polls, hi ha un dibuix que diu 2 anys amb ràdio Sant Cugat. Te'n recordes d'haver-lo dibuixat?
I tant. Sí? I a més l'original el tinc a casa jo.
Tens l'original.
Sí, senyor.
Quins canvis ha viscut la teva carrera des de fa 30 anys fins ara?
Mare de Déu.
Si es pot resumir d'alguna manera, Esteve.
No sé, no es podria resumir, no ho sé. Anar a agafar un llapis i ja dibuixant-ho. Bueno, m'ha fet gràcia veure'l aquí, que el tenia
avui. Sí, ja t'he vist la cara d'il·lusió i he pensat, no sé què és, ens aventurarem a d'indirecte, que és el que ens han entrat a l'estudi.
Bueno, també vaig fer per vosaltres, vaig fer la ràdio en samarreta.
Exacte.
Que també vaig fer el disseny.
Veus, al final...
Veus coses que es van sortint?
Al final també arriba feina des de casa. Un últim apunt, Esteve, per acabar l'entrevista. Molt ràpid. Possiblement Flash
sí.
Serà el proper treball.
Bueno, ja s'està fent.
Ja s'està fent Flash.
S'està fent.
Il·lusió? Satisfet? T'agrada el personatge?
Home, si també l'havia vist de petit, o sigui, també. Que em cauen unes coses a mi que dic, bueno, escolta, si l'havia vist de petit, jo això.
Doncs mira, t'arriben després de tants anys de carrera aquests personatges que fan tanta il·lusió. Ens haurem d'esperar per veure Flash, això sí.
Sí.
Si del Llanero
sí.
I Django tenim aquests
sí,
dos aquest números.
Sí, aquests sí, els veureu, no te preocupes.
Doncs posem-hi paciència i esperem. Sí. Tenim data per veure Flash?
Suposo que a mitjans de l'any que ve.
Doncs a mitjans...
Suposo, no?
Doncs ens apuntem a la data possible per veure el treball d'Esteve Polls amb el nou personatge, en Flash. Esteve, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Divendres et podran veure presentant el còmic de Pedra i Sang als santcugatencs.
Gràcies.
Que passis molt bon dia.
Adéu, bon dia. His name is Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun, oh, I knew him well. And when he shot, oh, that man he never missed. Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.